Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a l'últim dia del mes de març del 2025. Un dia que comença amb el cel pràcticament serè i amb una previsió meteorològica que de cara a les properes hores ens indica moltes hores de sol. De fet, està previst que en les properes hores el sol s'imposi en general a totes les nostres comarques en presència d'algunes boirines matinals i amb temperatures que cada vegada apunten més a l'arribada del bon temps. A les cotes altes del Pirineu sí que es pot produir alguna gotellada puntual, però en principi seria sense massa importància. De cara a la setmana es presenta amb relativa calma i tot fa preveure que, de moment, les pluges no es remetran. Títols de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Agustí Arbós dona un últim vot de confiança a la consellera Sílvia Paneque perquè la variant d'Olot tiri endavant. L'alcalde de la ciutat ja ha demanat una reunió amb ella per abordar el tema i demanar-li calendaris d'actuacions clars. Espera que sigui ferma amb el seu compromís inicial. L'escoltem.
Ha de ser ja que es tiri endavant aquest projecte. El projecte està fet. S'han d'acabar uns terminis d'exposició pública que en pocs mesos han d'estar acabats i, per tant, aquest any ja poden començar a licitar les obres. I li vaig dir que era essencial que es comencessin a licitar. Li vaig transmetre que li donava un vot de confiança perquè fos així, prou ni prou. La ciutat ha esperat ja 30 anys aquesta variant.
L'Ajuntament d'Olot, ja que parlem de mobilitat, ja ha començat a treballar en la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Aquest document, que s'ha d'actualitzar per llei cada 6 anys, té com a objectius copsar noves necessitats de mobilitat, definir com treballar-la i fer-la més sostenible i plantejar els nous escenaris que s'obrirà precisament quan entri en funcionament la variant d'Olot. Escoltem el regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
Les feines efectives ja han començat. D'aquí al mes de juny hi haurà tasques prospectives, mesures de trànsit, hi haurà converses. Es preveu que els treballs d'aquest moment es durin la resta de l'any.
El dia en què també anirem cap a la vall de Bianya perquè s'han licitat ja les obres de la cabanya del Mas Ovelles. L'actuació de millora té un cost d'uns 320.000 euros i l'executarà l'arquitecte Arnau Vergés. Segons l'alcalde de la vall de Bianya, el poble disposarà d'un nou espai a partir d'ara on poder-hi fer activitats.
Un projecte que donarà vida el que és l'era de la cabanya. És un projecte molt maco, que ja veureu com estigui fet. Jo crec que la farem servir, ja que és un lloc que tenim allà, que hi fem diverses actuacions, com hi fem la Bienal, com hi fem la nit de jazz, doncs bueno, és donar-hi més vida, i això sí que ho teníem que fer perquè la cabanya estava molt malament.
La dona i la gestió de les emocions es troben en el taller d'educació emocional que ha tingut lloc aquest cap de setmana a les preses. Amb l'objectiu de treballar en l'autocura, les participants han après a mirar al seu interior per conèixer quins són els seus límits a partir de les fortaleses i debilitats d'un mateix. Forma part del Fem Dissabte, el cicle d'activitats organitzat per l'Ajuntament de les Preses. La tècnica del consistori és Mireia Delgà.
Gestionem millor les nostres emocions, adquirim un millor benestar en tots els àmbits de la nostra vida. Llavors l'enfocament és treballar l'autocura des del valor, no? Com a valor que puguem adquirir a tots els àmbits de la nostra vida, ja sigui el laboral, l'oci, la família, les amistats, i des del punt de vista de l'autoconeixement, aquesta mirada interior que ens ajuda a conèixer les nostres fortaleses però també les nostres debilitats per poder-ho afrontar i adquirir també els nostres límits, no? Saber posar límits, saber dir que no.
Qualitat, molta afluència de gent i interès per la literatura i l'amor són algunes de les conclusions del MOT del 2025, que ha posat el punt i final aquest cap de setmana amb les últimes converses entre autors a la capital de la Garrotxa. A través de la literatura, el públic general s'ha endinsat a les diferents formes d'amor i ha desxifrat el que hi ha al darrere d'aspectes com la passió, el romanticisme o fins i tot el domini. Escoltem la comissària del MOT, és la Montse Verderi.
Festivals literaris més importants, sens dubte, del nostre territori i que ens n'hem de sentir orgullosos. A més, està obert a tothom, és una entrada gratuïta i la gent ha respost meravellosament bé. I què n'hem entret? Doncs moltes ganes de seguir llegint, això és l'important del festival, que la gent surti carregat de ganes de seguir llegint, carregat de llibres. perquè necessitem la complexitat dels llibres en un moment que la gent no té ganes que pensem, que la gent no té ganes que tinguem pensaments molt reflexionadors i tingués moltes visions de la vida, però és la manera de combatre aquesta onada que ve cap a la guerra.
Més coses. Ferrer Xocolata celebra el seu desè aniversari amb la mirada posada al futur. Jordi Ferrer diu que el model de negoci és un clar exemple de la combinació entre tradició i modernitat. Commemoren la primera dècada de Ferrer Xocolata innovant en el producte i superant-se en la qualitat de totes les seves creacions. Hem tingut un cap de setmana important en matèria esportiva i el resumim així. La Unió Esportiva Olot fa un pas més cap a la permanència. L'equip de Roger Vidal guanya a l'El Gilicità amb un gol de Rubén Henry a 8 minuts pel final. Resultat final 1-0 i s'allunya a 6 punts del descens directe. El tècnic diu que hi ha més tranquil·litat.
Sabem que es van acabant els partits i que 3 punts o 2 partits seguits guanyant donen molt d'aire. Bueno, ens allunya una mica més de les zones de descens directe i bueno, els de dalt estan també fent la seva feina, però estem tranquils, nosaltres depenem de nosaltres i diumenge que ve tornar-hi.
El somni de l'hoquei Olot es frenen, caure per 6-1 a la pista del Girona i s'allunyen del play-off descens. L'arbitratge i la falta d'encert en la bola aturada han estat claus perquè els de Ràfols i Piera marxessin golejats de la capital gironina. Ara l'hoquei Olot és a 4 punts de les places descens quan en queden només 12 en joc.
Al final el resultat, que siguin 6 o que siguin 4, és el de menys. Al final han set 6 perquè nosaltres no n'hem volgut especular a no encaixar, hem anat per al partit i ens hem obert el tram final perquè teníem ganes encara de que fos de fer un gol més, de poder celebrar aquest gol més també amb la gent que havia vingut. Podríem haver especulat i quedar-nos més enrere perquè el resultat no hagués sigut tan ampli.
I el club tenis taula Olot cau de forma contundent al Zira per 4-0. Els olotins es van veure superats per un conjunt valencià dominador en tot el partit. Ni Pinto ni Pons ni tampoc Provós van ser capaços de superar la tripleta local. Ara l'Olot es queda lluny de les places europees, segueix al desè lloc i manté els 4 punts de marxa respecte al descens.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El trànsit. El trànsit. Amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar ni a la carretera de Ridaura, carrer Bisbe Vilanova, a la Ronda de les Fonts, a l'Avinguda Viseroques, al carrer Ventall i al carrer Doctor Joaquim Danés. Aquest matí hi haurà tallat la plaça Mora, el carrer Fontanella i la carretera Vella de les Preses. A tenir en compte que, degut al mercat setmanal, es troba tallat el Firal i el Firalet. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que parquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
La mobilitat marca el pols informatiu del dia. Agustí Arbós dona un últim vot de confiança a la consellera Sílvia Paneque perquè la variant d'Olot tiri endavant. L'alcalde de la ciutat ja ha demanat una reunió amb ella per abordar el tema i demanar-li calendaris d'actuacions clars. Espera que sigui ferma amb el seu compromís i que les obres comencin l'any que ve. Pel que fa a la mobilitat de la ciutat, diu que cal plantejar seriosament les millores necessàries en carrils bici, sobretot quan la variant estigui feta. Gerard Puigdemont.
Segons Agustí Arbós, una de les primeres coses que va fer quan va ser elegit alcalde d'Olot va ser trucar a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per demanar-li novament celeritat en el projecte de la variant d'Olot i va convocar-la a la capital garrotxina per parlar-ne.
I que ha de ser ja,
que estigui endavant aquest projecte. El projecte està fet, s'han d'acabar uns terminis d'exposició pública que en pocs mesos han d'estar acabats i, per tant, aquest any ja poden començar a licitar les obres. I li vaig dir que era essencial que es comencessin a licitar. I li vaig transmetre que li donava un vot de confiança perquè fos així, prou ni prou. La ciutat ha esperat ja 30 anys aquesta variant.
L'alcalde d'Olot espera que la consellera sigui coherent amb el seu compromís públic que està fent quan diu que el projecte de la variant d'Olot tirarà endavant. Diu també que l'objectiu és que les obres comencin l'any que ve i assegura que amb nous pressupostos o no, la Generalitat té mecanismes per posar-hi els diners.
I si em fiquen excuses d'un tema pressupostari, sé que no és veritat, perquè la Generalitat té mecanismes amb pressupostos prorrogats per poder tirar endavant la primera part d'aquesta obra. Per tant, es pot fer i crec que no és el moment de tornar a tenir debats partidistes, sinó que això és un deute històric del país cap a la comarca i s'ha de tirar endavant.
Pel que fa a millores de mobilitat per a la ciutat, com per exemple els carrils bici, Arbós diu que primer cal que la variant sigui una realitat, per després analitzar més i millor quines són les necessitats que té la ciutat en aquest àmbit. Admet que fa falta crear carrils bici segurs i que cal seguir normativitzant tot allò que fa referència als patinets elèctrics perquè se circuli amb aquest tipus de vehicles amb més civisme. Sobre el Pla General d'Olot, Arbós reconeix que s'han de començar a fer treballs preliminars i anar-hi treballant, donat que la darrera modificació és del 2003 i que la realitat i les necessitats de la ciutat han canviat.
No deixem encara la mobilitat perquè l'Ajuntament d'Olot ja ha començat a treballar en la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Aquest document, que s'ha d'actualitzar per llei cada 6 anys, té com a objectius copsar noves necessitats de mobilitat, definir com treballar-la i fer-la més sostenible i plantejar els nous escenaris que s'obriran quan s'inauguri la variant d'Olot.
L'Ajuntament d'Olot ja ha començat a treballar en la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Cada 6 anys és obligat per llei revisar aquest document que constata les noves tendències de mobilitat a la ciutat, evolució demogràfica i social i detectar necessitats actuals i possibles necessitats futures en aquest àmbit. El consistori l'ha encarregat a l'empresa Ingenieria de Tráfico SL la revisió d'un pla amb el qual es treballarà durant tot aquest any. En parla Isaac Ribillers, regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot.
Les feines efectives ja han començat. D'aquí al mes de juny hi haurà tasques prospectives, mesures de trànsit, hi haurà converses. Es preveu que els treballs d'aquest pla es durin la resta de l'any.
La revisió del pla contempla tres objectius: l'actualització d'una mobilitat més segura i sostenible, la definició tècnica i econòmica del nou servei del TPO i la previsió d'una major integració comarcal, tant des del punt de vista tarifari, però també què implicarà la construcció de la variant d'Olot.
Les mesures que es prendran durant els propers mesos de trànsit han d'ajudar-nos a determinar que evidentment ja formava part dels treballs del projecte de la variant, doncs ajudar-nos a determinar quina serà una situació d'escenari de trànsit postvariant. O sigui que, diguéssim, és una de les variables que tractarà.
Ja s'han començat a fer rondes d'entrevistes a tècnics municipals a diferents àrees per copsar necessitats de mobilitat en segons quins equipaments o serveis. Segons el regidor de mobilitat, els grups de l'oposició estaran al cas dels passos que es vagin seguint. També tenen previst fer enquestes.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Marxem ara cap a la Vall de Bianya perquè ja s'han licitat les obres de la cabanya del Mas Ovelles. L'actuació de millora té un cost d'uns 320.000 euros i l'executarà l'arquitecte Arnau Vergés. Segons l'alcalde de la Vall de Bianya, quan s'acabin els treballs, el poble disposarà d'un nou local polivalent on fer-hi activitats.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya ja ha licitat les obres de millora a la cabanya del Mas Ovelles i la seva era. L'arquitecte Arnau Vergés serà l'encarregat d'executar unes millores que tenen un cost de 320.000 euros i que estan subvencionades en bona part amb finançament europeu. La idea és que la cabanya sigui un espai expositiu amb sales per fer-hi actes. En parla Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya.
Un projecte doncs, que donarà vida a lo que és l'era de la cabanya. És un projecte molt maco, que ja veureu com estigui fet. Jo crec que la farem servir, ja que és un lloc que tenim allà, que hi fem diverses actuacions, com hi fem la Bienal, com hi fem la nit de jazz, doncs bueno, és donar-hi més vida i això sí que ho teníem que fer perquè la cabanya estava molt malament.
D'aquí a pocs dies les obres començaran i la previsió és que abans de finalitzar l'any estiguin acabades. l'Ajuntament vianyenc ha aprovat per aquest 2025 un pressupost de 2.600.000 euros, amb uns 870.000 euros destinats a inversions. Les millores a la xarxa d'aigua s'enduran una part important dels diners, però des del consistori també es té previst fer millores al camí de Maians, així com implementar millores a les oficines de l'Ajuntament, entre altres actuacions.
I ara parlem de salut, perquè la dona i la gestió de les emocions es troben en el taller d'educació emocional que ha tingut lloc aquest cap de setmana a les Preses. Amb l'objectiu de treballar en l'autocura, les participants han après a mirar el seu interior per conèixer quins són els seus límits a partir de les fortaleses i debilitats d'un mateix. Forma part del Fem Dissabte, el cicle d'activitats organitzat per l'Ajuntament de les Preses. Encara quedaran tres tallers més, un sobre ceràmica, un altre sobre risoteràpia i un tercer on es farà un bany de bosc. Informa Néstor Carvajal.
Aquest cap de setmana s'ha fet un taller d'educació emocional. Forma part del cicle de tallers per a dones Fem Dissabte. Té com a objectiu crear un espai segur per dur a terme les diferents activitats relacionades amb els àmbits de salut, alimentació o educació emocional, entre d'altres. La tècnica de l'Ajuntament de les Preses, Mireia Delgà, explica en detall de què tracta el taller del mes de març.
Quan gestionem millor les nostres emocions, adquirim un millor benestar en tots els àmbits de la nostra vida. Llavors l'enfocament és treballar l'autocura des del valor, no? Com a valor que puguem adquirir a tots els àmbits de la nostra vida, ja sigui el laboral, l'oci, la família, les amistats, i des del punt de vista de l'autoconeixement, aquesta mirada interior que ens ajuda a conèixer les nostres fortaleses però també les nostres debilitats per poder-ho afrontar i adquirir també els nostres límits, no? Saber posar límits, saber dir que no.
Els tallers estan organitzats des de l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de les Preses i el centre de fisioteràpia Cuida't. La regidora d'Acció Social i Igualtat, Estel Muntada, valora per què són tan importants aquestes jornades.
Són 6 tallers durant 6 mesos, llavors les temàtiques són variades, però tots tenen aquest objectiu de dir decidim dedicar-nos 4 hores a nosaltres mateixes, perquè precisament el Fem Dissabte surt d'aquesta... Bueno, que de fet encara passa, no? Que les dones, quan fem dissabte, i principalment el fem dissabte, qui fa dissabte és la dona, diguéssim, a les cases, i llavors dèiem, farem dissabte, que vol dir que cuidarem, però ens cuidarem nosaltres, més enllà de pensar en si la casa està neta i ordenada, en si tenim la roba a punt, no? Era una mica amb aquesta idea de dir, vale, fem endreça i fem neteja, però fem-la cap a dins i perquè per un benefici nostre.
Parlant de futur, encara queden 3 tallers, un per cada mes de primavera. Un taller de ceràmica, un altre de risoteràpia i, per últim, un bany de bosc. Per inscriure's es pot fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament de les Preses o l'aplicatiu.
I en cultura, qualitat, molta afluència de gent i interès per la literatura i l'amor són algunes de les conclusions del mot del 2025 que ha posat el punt i final aquest cap de setmana amb les últimes converses entre autors a la capital de la Garrotxa. A través de la literatura, el públic general s'ha endinsat a les diferents formes d'amor i ha desxifrat el que hi ha al darrere d'aspectes com la passió, el romanticisme o fins i tot el domini.
El Festival de Literatura Mot abaixa el taló després de 2 setmanes de converses entre diferents escriptors a Girona i a Olot. Una edició centrada en l'amor que ha captivat a l'espectador i ha omplert les diferents sessions durant 15 dies. La comissària del Festival Mot 2025, Montse Barderi, destaca l'afluència de gent, l'interès per la literatura i la qualitat de les converses.
Festivals literaris més importants, sens dubte, del nostre territori i que ens n'hem de sentir orgullosos. A més, està obert a tothom, és una entrada gratuïta i la gent ha respost meravellosament bé. I què n'hem entret? Doncs moltes ganes de seguir llegint, això és l'important del festival, que la gent surti carregat de ganes de seguir llegint, carregat de llibres, perquè necessitem la complexitat dels llibres en un moment que la gent no té ganes que pensem, que la gent no té ganes que tinguem pensaments molt reflexionadors i tingués moltes visions de la vida, però és la manera de combatre aquesta onada que ve cap a la guerra.
La periodista Clara Ardabol va moderar la conversa que tractava l'amor i la passió, una passió entesa com una construcció social i que va molt més enllà de l'estima. Passió també entesa com a sacrifici, resiliència i un munt de significats més. L'escriptor gironí Lluís Muntada ha parlat del seu llibre Els dies previs, que reflexiona al voltant del temps i de com aquest temps afecta les relacions amoroses. Muntada destacava l'importància de disseccionar les paraules i els seus significats.
Esclar, m'enfrontava al gènere de la conversa, que és sempre un gènere delicat. Sempre necessites compatibilitzar amb l'altre interlocutor i en aquest sentit fer-ho amb en Jordi Nopca i amb la la Clara com a conductora ha estat un plaer.
Molt diferent era la proposta que portava l'escriptor barceloní Jordi Nopca, amb el llibre El futur és una petita flama, una història animal que parla també de l'amor i la passió.
Aparentment pot semblar que en una novel·la com la meva, que és una novel·la on un eriçó i una eriçona tenen un eriçonet, la passió és un element secundari, però El futur és una petita flama és una novel·la d'amor, i com a novel·la d'amor aquesta passió, que en un primer moment queda esmicolada, s'ha d'anar recomposant i a poc va tornant a trobar el seu espai.
L'últim dia de festival, 5 dones van protagonitzar el vermut: Clara Queraltó, Yolanda Bataller, Paulina Flores i Marta Gustems, moderades per la periodista cultural Anna Guitart. Ja a la tarda, un dels plats forts del mot d'enguany, la darrera xerrada del festival entre la novel·lista irlandesa Saura Baume i Miriam Cano. El mot de l'amor ja és història, però pel camí ha deixat nombroses maneres d'entendre aquest amor que tothom, d'alguna manera o altra, viu.
I Ferrer Xocolata celebra el seu desè aniversari amb la mirada posada al futur. Jordi Ferrer diu que el model de negoci és un clar exemple de la combinació entre tradició i modernitat. Commemorant la primera dècada, innovant en el producte i superant-se en l'originalitat de les creacions, sempre respectant una essència que els ha fet grans. Aquest cap de setmana han organitzat diferents activitats per celebrar l'efemèride.
Ferrer Xocolata ha fet 10 anys. Per celebrar-ho, la xocolateria ha sortit al carrer amb música i sardanes. A la plaça Mora del centre d'Olot s'ha portat un petit escenari i la principal d'Olot ha ficat música per fer-hi possible els balls de la faràndula i les sardanes. El propietari de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer, fa un balanç dels primers 10 anys.
El 2015 i com són ara les coses el 2025. Ja no sigui per nosaltres treballar, que sí que hem vist una evolució molt guapa en el fet de com treballem, com fèiem les coses fa aquests 10 anys i com les tenim ara i com les fem ara, no? Per nosaltres és una satisfacció molt gran poder veure que hem evolucionat nosaltres, com dic, nosaltres tot l'equip, no? Que la majoria som els mateixos que érem llavors i hem crescut junts, botiga i el procés aquest de maduració.
Ferrer explica que hi ha hagut una girada de truita en el model de negoci en comparació amb la pastisseria de tota la vida.
De l'evolució de la manera de consumir de la gent, clar, nosaltres ho podem dividir en dues parts. El que és la pastisseria tradicional, que és la que ha fet 118 anys, que aquí continuen sent els mateixos hàbits de sempre, la gent demanant el que sap que fem i el que volen, no? Vull dir, és diferent. En canvi, a la part de xocolata, hem pogut crear una cosa que és molt guapa, que és poder fer el que volem. No el que la gent demana, sinó que la gent ve a demanar el que hem fet, les nostres pròpies propostes, i clar, poder treballar d'alguna cosa que t'agrada, fent el que t'agrada i disfrutant fent-ho, jo crec que és el millor que et podria passar.
Un exemple d'aquesta creació de dolços són les col·leccions efímeres a la vitrina. Un cop fetes, mai més es tornaran a fer aquells mateixos bombons.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot fa un pas més cap a la permanència. L'equip de Roger Vidal guanya l'Elx i licita amb un gol de Rubén Henry a 8 minuts pel final. Resultat final 1-0 i s'allunya a 6 punts del descens directe. És el millor 13è de tota la segona federació i a hores d'ara estaria salvat sense haver de jugar al play-out. Ens ho explica en David Planella.
Victòria molt important de la Unió Esportiva Olot a l'estadi municipal. L'equip olotí va mantenir a ratlla l'Elx i licita i va haver d'esperar fins al minut 82 per trobar el gol que li va donar els 3 punts. El va marcar Rubén Henry, que acabava d'entrar al terreny de joc i que era on havia de ser per enviar al fons de la xarxa una pilota solta després d'un refús del porter Àlex Ruiz a una rematada de cap de Roger Bernils. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Sí, per això el tenim. Ah, no, Henry portava setmanes amb molèstia, amb lesionat, estava entre cotons i hem cregut que era bo que pogués sortir els últims 10 minuts i ens ha donat el gol. Molt contents per tots, però també molt per ell.
El gol d'Henry va decantar la balança d'un partit molt igual. Igualat, a la primera meitat no hi va haver cap ocasió clara de gol, ni un cantó ni a l'altre, i a la segona el partit va agafar embranzida. A l'inici, Marc Mas va tenir dues ocasions consecutives davant del porter. A la primera va intentar superar Àlex amb una vaselina i a la segona va xutar massa creuat. L'Olot va perdonar i va estar a punt de pagar-ho, perquè poc després Pol Ballester va ser protagonista. El porter va ser clau aturant dues ocasions consecutives de l'Elx il·licità, un contra un de Jürgens i una rematada boca de canó d'Adam. Les dues intervencions van deixar l'Olot viu i l'equip va poder guanyar amb el gol d'Henry a les acaballes.
Sabíem que podríem, ells al final feien una pressió molt alta al principi de la segona part i que podríem córrer a l'esquena i que tindríem, i així ja ha estat, hem tingut un parell o tres de bastant clares i a nivell defensiu tampoc hem passat molts apuros. I el partit, ens comentava que a mesura que passaven els minuts semblava que era més per nosaltres que per ells. I al final amb una jugada d'estratègia l'hem pogut marcar.
Aquesta és la segona victòria consecutiva d'un Olot que es distancia una mica més de la zona de descens directe. El marge de seguretat ara és de 6 punts, que són 7 perquè els olotins tenen l'averatge a favor amb el Cornellà. Per contra, l'Andratx continua guanyant, suma 6 victòries consecutives i continua 2 punts. L'Olot es manté en el lloc de play-out, però és el millor 13è de tota la segona federació, i si la Lliga s'acabés avui, se salvaria directament sense haver de jugar l'eliminatòria de permanència. Roger Vidal remarca que l'equip depèn de si mateix per salvar-se.
Sabem que es van acabant els partits i que 3 punts o 2 partits seguits guanyant donen molt d'aire. Bueno, ens allunya una mica més de les zones de descens directe i bueno, els de dalt estan també fent la seva feina, però estem tranquils, nosaltres depenem de nosaltres i diumenge que ve tornar-hi.
Diumenge que ve, el conjunt de Roger Vidal buscarà la tercera victòria consecutiva al camp del Mallorca B, el CUE, i un equip que ja ha baixat matemàticament a tercera divisió.
Anem a l'hoquei. El somni de l'hoquei Olot es frena en caure per 6 a 1 a la pista del Gironi i s'allunyen del play-off descens. L'arbitratge i la falta d'encert a la bola aturada han estat claus perquè els de Ràfols i Piera marxessin golejats de la capital gironina. Ara l'hoquei Olot és a 4 punts de les places descens quan en queden 12 en joc. Ho ha seguit en Roger Isern.
L'hoquei Olot visitava Palau 2 en un dels partits més importants de la seva història recent i arribava en un context on no s'hi havia trobat mai, a un punt del play-off descens a la màxima categoria i només faltant 5 jornades pel final de la Lliga. La pista i el rival no eren els més assequibles, ja que els olotins visitaven Girona aquest dissabte al vespre, un Girona Club Hoquei fet i pensat per pujar a l'Hoquei Lliga un any després del seu descens. L'inici del partit va estar marcat pel ritme i les aturades dels dos porters, Llevarola, la porteria local i Raurell, sota els tres pals dels olotins. No arribaven els gols, hi havia ocasions i gairebé ni s'havien assenyalat faltes, però aquelles coses que amaga l'Hoquei Patins, a 7 minuts pel descans Aniol Mangas anava al terra, després de rebre una falta de Moïa Aguirre, els àrbitres no xiularien res i el mateix Aguirre marcaria l'1-0. Protestes del bàndol olotí, que no es creia la decisió i que al cap de pocs segons encaixava el segon, obra de Sergi Canet. Un 2-0 en un vist i no vist per un Hoquei Olot que es veia obligat a tornar a remar en contra i que tornaria a respondre. Joel Pagès, amb un xut potent, marcava el 2-1 a falta de poc més de 3 minuts pel descans. Amb aquest resultat es marxaria a la pausa entre primera i segona meitat. El tècnic de l'Hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Al final el resultat, que siguin 6 o que siguin 4, és el de menys. Al final han set 6 perquè nosaltres no n'hem volgut especular a no encaixar, hem anat per al partit i ens hem obert el tram final perquè teníem ganes encara de que fos de fer un gol més, de poder celebrar aquest gol més també amb la gent que havia vingut. Podríem haver especulat i quedar-nos més enrere perquè el resultat no hagués sigut tan ampli.
A la represa, descontrol i oportunitats perdudes, Moïa Aguirre, minut 7 de la segona part, marcava el 3-1 amb un potent llançament exterior. Just després, l'Hoquei Olot desaprofitaria fins a 3 faltes directes. Dues d'elles van anar al pal i entremig el 4-1 de Django, molt protestat pels olotins, que demanaven que la bola havia estat més alta del que marca el reglament en el moment que el nou gironí havia rematat la bola al fons de la xarxa. Quedaven 11 minuts, que només van servir perquè l'Hoquei Olot enviés alguna que altra bola més al ferro, no trobés el gol i encaixés el 5è, obra de Canet, i el 6è des de la falta directa marcada pel jove Narcís Pijaume. La falta directa va arribar després d'una blava a Joel Pagès i mentrestant Aniol Mangas va aprofitar per forçar la cinquena i perdre així el duel de dissabte vinent davant l'Alhambra Cajar a la Josep Jou. Un Mangas que no va jugar en tota la segona meitat per culpa de l'esquí del turmell que es va fer la jugada de l'1-0.
Penso que els arbitratges també haurien de mirar els vídeos. Ens va passar el dia de Ribes, ens ha tornat a passar avui. És una pista molt difícil, era una falta directa a favor nostre claríssima, que ha fet que l'Aniol no pogués tornar a jugar més a l'inici, a la primera part, i no només no ha set falta directa, sinó que més hem encaixat nosaltres el gol en la mateixa acció. Tot i això, ens hem pogut refer la primera part amb el 2-1.
Dura derrota i cop de realitat d'un Hoquei Olot que s'allunya a 4 punts del play-off, quan en queden 12 per disputar-se. Proper proper compromís, dissabte vinent a les quarts de vuit del vespre, a la Josep Jou, per obrir el mes d'abril rebent l'Alhambra Cajar de Granada, equip ja descendit a l'hoquei bronze.
I acabem parlant del club tenis taula Olot, que cau de forma contundent al Zira per 4-0. Els olotins es van veure superats per un conjunt valencià dominador en tot el partit. Ni Pinyo, ni Pons, ni tampoc Provós van ser capaços de superar la tripleta local. Ara l'Olot es queda lluny de les places europees, segueix al desè lloc i manté els 4 punts de marge respecte al descens.
Derrota inapel·lable del club tenis taula Olot a la pista de l'Alzira en un partit que només va tenir un color, el dels locals. La tripleta formada per Diogo Pinyo, Arnau Pons i Damien Provós no va ser capaç d'endur-se cap punt de terres valencianes en un duel que no va deixar lloc a l'esperança olotina. En el primer duel, Pinyo va perdre per un ajustat 3-2, un resultat que Pons va repetir en el segon enfrontament. Un 2-0 global que posava les coses molt coll amunt pel conjunt Garrucci, que no va aixecar-se al cop i va veure com l'Alzira l'acabava de sentenciar amb el 4-0 de definitiu. Ni Provós en el tercer ni Pinyo en el quart van ser capaços de posar el club tenis taula Olot dins el partit. Amb aquest 4-0 a la pista de l'Alzira, el club tenis taula Olot cau al desè lloc i s'allunya així de les places que donen dret a disputar competicions europees. Per fortuna olotina, Linares va caure davant el Burgos i es mantenen així els 4 punts de marge respecte a la zona vermella, la zona de descens. El proper compromís dels olotins és de nivell europeu, la Europe Trophy, que es disputarà aquest proper cap de setmana.
Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena del 5 minuts més. Avui estem a l'últim dia del mes de març del 2025, un dia que comença amb el cel pràcticament serè i amb una previsió meteorològica que de cara a les properes hores ens indica moltes hores de sol. De fet, està previst que en les properes hores el sol s'imposi en general a totes les nostres comarques, en presència d'algunes boirines matinals i amb temperatures que cada vegada apunten més a l'arribada del bon temps. A les cotes altes del Pirineu sí que es pot produir alguna gotellada puntual, però en principi seria sense massa importància. De cara a la setmana es presenta amb relativa calma i tot fa preveure que, de moment, les pluges no remetran. Títols de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Agustí Arbós dona un últim vot de confiança a la consellera Sílvia Paneque perquè la variant d'Olot tiri endavant. L'alcalde de la ciutat ja ha demanat una reunió amb ella per abordar el tema i demanar-li calendaris d'actuacions clars. Espera que sigui ferma amb el seu compromís inicial. L'escoltem.
Ha de ser ja que es tiri endavant aquest projecte. El projecte està fet, s'han d'acabar uns terminis d'exposició pública que en pocs mesos han d'estar acabats i, per tant, aquest any ja poden començar a licitar les obres. I li vaig dir que era essencial que es comencessin a licitar. Li vaig transmetre que li donava un vot de confiança perquè fos així, prou ni prou. La ciutat ha esperat ja 30 anys aquesta variant.
L'Ajuntament d'Olot, ja que parlem de mobilitat, ja ha començat a treballar en la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Aquest document, que s'ha d'actualitzar per llei cada 6 anys, té com a objectius copsar noves necessitats de mobilitat, definir com treballar-la i fer-la més sostenible i plantejar els nous escenaris que s'obrirà precisament quan entri en funcionament la variant d'Olot. Escoltem el regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
Les feines efectives ja han començat. D'aquí al mes de juny hi hauran tasques prospectives, mesures de trànsit, hi hauran converses. Es preveu que els treballs d'aquest tema us durin la resta de l'any.
El dia en què també anirem cap a la vall de Bianya perquè s'han licitat ja les obres de la cabanya del Mas Ovelles. L'actuació de millora té un cost d'uns 320.000 euros i l'executarà l'arquitecte Arnau Vergés. Segons l'alcalde de la vall de Bianya, el poble disposarà d'un nou espai a partir d'ara on poder-hi fer activitats.
Un projecte que donarà vida el que és l'era de la cabanya. És un projecte molt maco, que ja veureu com estigui fet. Jo crec que la farem servir, ja que és un lloc que tenim allà, que hi fem diverses actuacions, com hi fem la Bienal, com hi fem la nit de jazz, doncs bueno, és donar-hi més vida, i això sí que ho teníem que fer perquè la cabanya estava molt malament.
La dona i la gestió de les emocions es troben en el taller d'educació emocional que ha tingut lloc aquest cap de setmana a les Preses. Amb l'objectiu de treballar l'autocura, les participants han après a mirar al seu interior per conèixer quins són els seus límits a partir de les fortaleses i debilitats d'un mateix. Forma part del Fem Dissabte, el cicle d'activitats organitzat per l'Ajuntament de les Preses. La tècnica del consistori és Mireia Delgà.
Quan gestionem millor les nostres emocions, adquirim un millor benestar en tots els àmbits de la nostra vida. Llavors l'enfocament és treballar l'autocura des del valor, no? Com a valor que puguem adquirir a tots els àmbits de la nostra vida, ja sigui el laboral, l'oci, la família, les amistats, i des del punt de vista de l'autoconeixement, aquesta mirada interior que ens ajuda a conèixer les nostres fortaleses, però també les nostres debilitats per poder-ho afrontar i adquirir també els nostres límits, no? Saber posar límits, saber dir que no.
Qualitat, molta afluència de gent i interès per la literatura i l'amor són algunes de les conclusions del mot del 2025 que ha posat el punt i final aquest cap de setmana amb les últimes converses entre autors a la capital de la Garrotxa. A través de la literatura, el públic general s'ha endinsat a les diferents formes d'amor i ha desxifrat el que hi ha al darrere d'aspectes com la passió, el romanticisme o fins i tot el domini. Escoltem la comissària del mot, és la Montse Barderi.
Festivals literaris més importants, sens dubte, del nostre territori i que ens n'hem de sentir orgullosos. A més, està obert a tothom, és una entrada gratuïta i la gent ha respost meravellosament bé. I què n'hem tret? Doncs moltes ganes de seguir llegint, això és l'important del festival, que la gent surti carregat de ganes de seguir llegint, carregat de llibres, perquè necessitem la complexitat dels llibres en un moment que la gent no té ganes que pensem, que la gent no té ganes que tinguem pensaments molt reflexionadors i tingués moltes visions de la vida, però és la manera de combatre aquesta onada que ve cap a la guerra.
Més coses. Ferrer Xocolata celebra el seu desè aniversari amb la mirada posada al futur. Jordi Ferrer diu que el model de negoci és un clar exemple de la combinació entre tradició i modernitat. Commemoren la primera dècada de Ferrer Xocolata innovant en el producte i superant-se en la qualitat de totes les seves creacions. Hem tingut un cap de setmana important en matèria esportiva i el resumim així. La Unió Esportiva Olot fa un pas més cap a la permanència. L'equip de Roger Vidal guanya a l'Elx Il·licità amb un gol de Rubén Henry a 8 minuts pel final. Resultat final 1-0 i s'allunya a 6 punts del descens directe. El tècnic diu que hi ha més tranquil·litat.
Sabem que es van acabant els partits i que 3 punts o 2 partits seguits guanyant donen molt d'aire. Bueno, ens allunya una mica més de les zones de descens directe i bueno, els de dalt estan també fent la seva feina, però estem tranquils, nosaltres depenem de nosaltres i diumenge que ve tornar-hi.
El somni de l'hoquei Olot es frenen, caure per 6-1 a la pista del Girona i s'allunyen del play-off descens. L'arbitratge i la falta d'encert en la bola aturada han estat claus perquè els de Ràfols i Piera marxessin golejats de la capital gironina. Ara l'hoquei Olot és a 4 punts de les places descens quan en queden només 12 en joc.
Al final el resultat, que siguin 6 o que siguin 4, és el de menys. Al final han set 6 perquè nosaltres no n'hem volgut especular a no encaixar, hem anat per al partit i ens hem obert el tram final perquè teníem ganes encara de que fos de fer un gol més, de poder celebrar aquest gol més també amb la gent que havia vingut. Podríem haver especulat i quedar-nos més enrere perquè el resultat no hagués sigut tan ampli.
I el club tenis taula Olot cau de forma contundent al Zira per 4-0. Els olotins es van veure superats per un conjunt valencià dominador en tot el partit. Ni Pinto, ni Pons, ni tampoc Provós van ser capaços de superar la tripleta local. Ara l'Olot es queda lluny de les places europees, segueix al desè lloc i manté els 4 punts de marxa respecte al descens.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El trànsit.
El trànsit.
amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar n'hi ha a la carretera de Ridaura, carrer Bisbe Vilanova, a la Ronda de les Fonts, a l'Avinguda Viseroques, al carrer Ventall i al carrer Doctor Joaquim Danés. Aquest matí hi haurà tallat la plaça Mora, el carrer Fontanella i la carretera Vella de les Preses. A tenir en compte que, degut al mercat setmanal, es troba tallat el Firal i el Firalet. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
La mobilitat marca el pols informatiu del dia. Agustí Arbós dona un últim vot de confiança a la consellera Sílvia Paneque perquè la variant d'Olot tiri endavant. L'alcalde de la ciutat ja ha demanat una reunió amb ella per abordar el tema i demanar-li calendaris d'actuacions clars. Espera que sigui ferma amb el seu compromís i que les obres comencin l'any que ve. Pel que fa a la mobilitat de la ciutat, diu que cal plantejar seriosament les millores necessàries en carrils bici, sobretot quan la variant estigui feta. Gerard Puigdemont.
Segons Agustí Arbós, una de les primeres coses que va fer quan va ser elegit alcalde d'Olot va ser trucar a la consellera de Territori Sílvia Paneque per demanar-li novament celeritat en el projecte de la variant d'Olot i va convocar-la a la capital garrotxina per parlar-ne.
I que ha de ser ja que es tiri endavant aquest projecte. El projecte està fet, s'han d'acabar uns terminis d'exposició pública que en pocs mesos han d'estar acabats i per tant aquest any ja poden començar a licitar les obres. I li vaig dir que era essencial que es comencessin a licitar. Li vaig transmetre que li donava un vot de confiança perquè fos així, prou ni prou. La ciutat ha esperat ja 30 anys aquesta variant.
L'alcalde d'Olot espera que la consellera sigui coherent amb el seu compromís públic que està fent quan diu que el projecte de la variant d'Olot tirarà endavant. Diu també que l'objectiu és que les obres comencin l'any que ve i assegura que amb nous pressupostos o no, la Generalitat té mecanismes per posar-hi els diners.
I si em fiquen excuses d'un tema pressupostari, sé que no és veritat perquè la Generalitat té mecanismes amb pressupostos prorrogats per poder tirar endavant la primera part d'aquesta obra. Per tant, es pot fer i crec que no és el moment de tornar a tenir debats partidistes, sinó que això és un deute històric del país cap a la comarca i s'ha de tirar endavant.
Pel que fa a millores de mobilitat per a la ciutat, com per exemple els carrils bici, Arbós diu que primer cal que la variant sigui una realitat, per després analitzar més i millor quines són les necessitats que té la ciutat en aquest àmbit. Admet que fa falta crear carrils bici segurs i que cal seguir normativitzant tot allò que fa referència als patinets elèctrics perquè se circuli amb aquest tipus de vehicles amb més civisme. Sobre el pla general d'Olot, Arbós reconeix que s'han de començar a fer treballs preliminars i anar-hi treballant, donat que la darrera modificació és del 2003 i que la realitat i les necessitats de la ciutat han canviat.
No deixem encara la mobilitat perquè l'Ajuntament d'Olot ja ha començat a treballar en la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Aquest document, que s'ha d'actualitzar per llei cada 6 anys, té com a objectius copsar noves necessitats de mobilitat, definir com treballar-la i fer-la més sostenible i plantejar els nous escenaris que s'obriran quan s'inauguri la variant d'Olot.
L'Ajuntament d'Olot ja ha començat a treballar en la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Cada 6 anys és obligat per llei revisar aquest document que constata les noves tendències de mobilitat a la ciutat, evolució demogràfica i social i detectar necessitats actuals i possibles necessitats futures en aquest àmbit. El consistori l'ho té encarregat a l'empresa Ingenieria de Tráfico SL la revisió d'un pla amb el qual es treballarà durant tot aquest any. En parla Isaac Cribillers, regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot.
Les feines efectives ja han començat. D'aquí al mes de juny hi hauran tasques prospectives, mesures de trànsit, hi hauran converses. Es preveu que els treballs d'aquest pla es durin la resta de l'any.
La revisió del pla contempla tres objectius: l'actualització d'una mobilitat més segura i sostenible, la definició tècnica i econòmica del nou servei del TPO i la previsió d'una major integració comarcal, tant des del punt de vista tarifari, però també què implicarà la construcció de la variant d'Olot.
Les mesures que es prendran durant els propers mesos de trànsit han d'ajudar-nos a determinar què és el que... ajudar-nos a determinar que, evidentment, ja formava part dels treballs del projecte de la variant, doncs ajudar-nos a determinar quina serà una situació d'escenari de trànsit postvariant. O sigui que, diguéssim, és una de les variables que tractarà.
Ja s'han començat a fer rondes d'entrevistes a tècnics municipals a diferents àrees per copsar necessitats de mobilitat en segons quins equipaments o serveis. Segons el regidor de mobilitat, els grups de l'oposició estaran al cas dels passos que es vagin seguint. També tenen previst fer enquestes.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Marxem ara cap a la Vall de Bianya perquè ja s'han licitat les obres de la cabanya del Mas Ovelles. L'actuació de millora té un cost d'uns 320.000 euros i l'executarà l'arquitecte Arnau Vergés. Segons l'alcalde de la Vall de Bianya, quan s'acabin els treballs, el poble disposarà d'un nou local polivalent on fer-hi activitats.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya ja ha licitat les obres de millora a la cabanya del Mas Ovelles i la seva era. L'arquitecte Arnau Vergés serà l'encarregat d'executar unes millores que tenen un cost de 320.000 euros i que estan subvencionades en bona part amb finançament europeu. La idea és que la cabanya sigui un espai expositiu amb sales per fer-hi actes. En parla Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya.
Un projecte doncs, que donarà vida a lo que és l'era de la cabanya. És un projecte molt maco, que ja veureu com estigui fet. Jo crec que la farem servir, ja que és un lloc que tenim allà, que hi fem diverses actuacions, com hi fem la Bienal, com hi fem la nit de jazz, doncs bueno, és donar-hi més vida, i això sí que ho teníem que fer perquè la cabanya estava molt malament.
D'aquí a pocs dies les obres començaran i la previsió és que abans de finalitzar l'any estiguin acabades. L'Ajuntament bianyenc ha aprovat per aquest 2025 un pressupost de 2.600.000 euros, amb uns 870.000 euros destinats a inversions. Les millores a la xarxa d'aigua s'enduran una part important dels diners, però des del consistori també es té previst fer millores al camí de Maians, així com implementar millores a les oficines de l'Ajuntament, entre altres actuacions.
I ara parlem de salut, perquè la dona i la gestió de les emocions es troben en el taller d'educació emocional que ha tingut lloc aquest cap de setmana a les Preses. Amb l'objectiu de treballar en l'autocura, les participants han après a mirar el seu interior per conèixer quins són els seus límits a partir de les fortaleses i debilitats d'un mateix. Forma part del FEN Dissabte, el cicle d'activitats organitzat per l'Ajuntament de les Preses. Encara quedaran tres tallers més, un sobre ceràmica, un altre sobre risoteràpia i un tercer on es farà un bany de bosc. Informa Néstor Carvajal.
Aquest cap de setmana s'ha fet un taller d'educació emocional. Forma part del cicle de tallers per a dones FEN Dissabte. Té com a objectiu crear un espai segur per dur a terme les diferents activitats relacionades amb els àmbits de salut, alimentació o educació emocional, entre d'altres. La tècnica de l'Ajuntament de les Preses, Mireia Delgà, explica en detall de què tracta el taller del mes de març.
Quan gestionem millor les nostres emocions, adquirim un millor benestar en tots els àmbits de la nostra vida. Llavors l'enfocament és treballar l'autocura des del valor, no? Com a valor que puguem adquirir a tots els àmbits de la nostra vida, ja sigui el laboral, l'oci, la família, les amistats, i des del punt de vista de l'autoconeixement, aquesta mirada interior que ens ajuda a conèixer les nostres fortaleses, però també les nostres debilitats per poder-ho afrontar i adquirir també els nostres límits, no? Saber posar límits, saber dir que no.
Els tallers estan organitzats des de l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de les Preses i el centre de fisioteràpia Cuida't. La regidora d'Acció Social i Igualtat, Estel Muntada, valora per què són tan importants aquestes jornades.
Són 6 tallers durant 6 mesos, llavors les temàtiques són variades, però tots tenen aquest objectiu de dir decidim dedicar-nos 4 hores a nosaltres mateixes, perquè precisament el FEM Dissabte surt d'aquesta... Bueno, que de fet encara passa, no? Que les dones, quan fem dissabte, i principalment el fem dissabte, qui fa dissabte és la dona, diguéssim, a les cases, i llavors dèiem, farem dissabte, que vol dir que cuidarem, però ens cuidarem nosaltres, més enllà de pensar en si la casa està neta i ordenada, en si tenim la roba a punt, no? Era una mica amb aquesta idea de dir, vale, fem endreça i fem neteja, però fem-la cap a dins i perquè per un benefici nostre.
Parlant de futur, encara queden 3 tallers, un per cada mes de primavera. Un taller de ceràmica, un altre de risoteràpia i, per últim, un bany de bosc. Per inscriure's es pot fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament de les Preses o l'aplicatiu.
I en cultura, qualitat, molta afluència de gent i interès per la literatura i l'amor són algunes de les conclusions del mot del 2025 que ha posat el punt i final aquest cap de setmana amb les últimes converses entre autors a la capital de la Garrotxa. A través de la literatura, el públic general s'ha endinsat a les diferents formes d'amor i ha desxifrat el que hi ha al darrere d'aspectes com la passió, el romanticisme o fins i tot el domini.
El Festival de Literatura Mot abaixa el taló després de dues setmanes de converses entre diferents escriptors a Girona i a Olot. Una edició centrada en l'amor que ha captivat a l'espectador i ha omplert les diferents sessions durant 15 dies. La comissària del Festival Mot 2025, Montse Barderi, destaca l'afluència de gent, l'interès per la literatura i la qualitat de les converses.
Festivals literaris més importants, sens dubte, del nostre territori i que ens n'hem de sentir orgullosos. A més, està obert a tothom, és una entrada gratuïta i la gent ha respost meravellosament bé. I què n'hem entret? Doncs moltes ganes de seguir llegint, això és l'important del festival, que la gent surti carregat de ganes de seguir llegint, carregat de llibres, perquè necessitem la complexitat dels llibres en un moment que la gent no té ganes que pensem, que la gent no té ganes que tinguem pensaments molt reflexionadors i tingués moltes visions de la vida, però és la manera de combatre aquesta onada que ve cap a la guerra.
La periodista Clara Ardabol va moderar la conversa que tractava l'amor i la passió, una passió entesa com una construcció social i que va molt més enllà de l'estima. Passió també entesa com a sacrifici, resiliència i un munt de significats més. L'escriptor gironí Lluís Muntada ha parlat del seu llibre Els dies previs, que reflexiona al voltant del temps i de com aquest temps afecta les relacions amoroses. Muntada destacava l'importància de disseccionar les paraules i els seus significats.
Esclar, m'enfrontava al gènere de la conversa, que és sempre un gènere delicat. Sempre necessites compatibilitzar amb l'altre interlocutor i en aquest sentit fer-ho amb en Jordi Nopca i amb la Clara com a conductora ha estat un plaer.
Molt diferent era la proposta que portava l'escriptor barceloní Jordi Nopca amb el llibre El futur és una petita flama, una història animal que parla també de l'amor i la passió.
Aparentment pot semblar que en una novel·la com la meva, que és una novel·la on un eriçó i una eriçona tenen un eriçonet, la passió és un element secundari, però El futur és una petita flama és una novel·la d'amor, i com a novel·la d'amor aquesta passió, que en un primer moment queda esmicolada, s'ha d'anar recomposant i a poc va tornant a trobar el seu espai.
L'últim dia de festival, 5 dones van protagonitzar el vermut: Clara Caraltó, Yolanda Bataller, Paulina Flores i Marta Gustems, moderades per la periodista cultural Anna Guitart. Ja a la tarda, un dels plats forts del mot d'enguany, la darrera xerrada del festival entre la novel·lista irlandesa Saura Baume i Miriam Cano. El mot de l'amor ja és història, però pel camí ha deixat nombroses maneres d'entendre aquest amor que tothom, d'alguna manera o altra, viu.
Esports. La Unió Esportiva Olot fa un pas més cap a la permanència. L'equip de Roger Vidal guanya l'Elx il·licità amb un gol de Rubén Henry a 8 minuts pel final. Resultat final 1-0 i s'allunya a 6 punts del descens directe. És el millor 13è de tota la segona federació i a hores d'ara estaria salvat sense haver de jugar al play-out. Ens ho explica en David Planella.
Victòria molt important de la Unió Esportiva Olot a l'estadi municipal. L'equip olotí va mantenir a ratlla l'Elx il·licità i va haver d'esperar fins al minut 82 per trobar el gol que li va donar els 3 punts. El va marcar Rubén Henry, que acabava d'entrar al terreny de joc i que era on havia de ser per enviar al fons de la xarxa una pilota solta després d'un refús del porter Àlex Ruiz a una rematada de cap de Roger Bernils. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Sí, per això el tenim. Henry portava setmanes amb molèstia, lesionat, estava entre cotons i hem cregut que era bo que pogués sortir els últims 10 minuts i ens ha donat el gol. Molt contents per tots, però també molt per ell.
El gol d'Henry va decantar la balança d'un partit molt igualat. A la primera meitat no hi va haver cap ocasió clara de gol, ni un cantó ni l'altre, i a la segona el partit va agafar embranzida. A l'inici, Marc Mas va tenir dues ocasions consecutives davant del porter. A la primera va intentar superar Àlex amb una vaselina i a la segona va xutar massa creuat. L'Olot va perdonar i va estar a punt de pagar-ho, perquè poc després Pol Ballester va ser protagonista. El porter va ser clau aturant dues ocasions consecutives de l'Elx il·licità, un contra un de Jürgens i una rematada a boca de canó d'Adam. Les dues intervencions van deixar l'Olot viu i l'equip va poder guanyar amb el gol d'Henry a les acaballes.
Sabíem que podríem ells al final feien una pressió molt alta fins i tot la segona part i que podríem córrer a l'esquena i que tindríem, i així ja set, hem tingut un parell o tres de bastant clares i a nivell defensiu tampoc hem passat molts apuros. I el partit, ens comentava que a mesura que passaven els minuts semblava que era més per nosaltres que per ells. I al final amb una jugada d'estratègia l'hem pogut marcar.
Aquesta és la segona victòria consecutiva d'un Olot que es distancia una mica més de la zona de descens directe. El marge de seguretat ara és de 6 punts, que són 7 perquè els olotins tenen l'averatge a favor amb el Cornellà. Per contra, l'Andratx continua guanyant, suma 6 victòries consecutives i continua 2 punts. L'Olot es manté en el lloc de play-out, però és el millor 13è de tota la segona federació, i si la Lliga s'acabés avui, se salvaria directament sense haver de jugar l'eliminatòria de permanència. Roger Vidal remarca que l'equip depèn de si mateix per salvar-se.
Sabem que es van acabant els partits i que 3 punts o 2 partits seguits guanyant donen molt d'aire. Bueno, ens allunya una mica més de les zones de descens directe i bueno, els de dalt estan també fent la seva feina, però estem tranquils, nosaltres depenem de nosaltres i diumenge que ve tornar-hi.
Diumenge que ve el conjunt de Roger Vidal buscarà la tercera victòria consecutiva al camp del Mallorca B, el CUE, i un equip que ja ha baixat matemàticament a tercera divisió.
Anem a l'hoquei. El somni de l'hoquei Olot es frenen caure per 6-1 a la pista del Gironi i s'allunyen del play-off descens. L'arbitratge i la falta d'encert a la bola aturada han estat claus perquè els de Ràfols i Piera marxessin golejats de la capital gironina. Ara l'hoquei Olot és a 4 punts de les places descens quan en queden 12 en joc. Ho ha seguit en Roger Isern.
L'hoquei Olot visitava Palau 2 en un dels partits més importants de la seva història recent i arribava en un context on no s'hi havia trobat mai, a un punt del play-off descens a la màxima categoria i només faltant 5 jornades pel final de la Lliga. La pista i el rival no eren els més assequibles, ja que els olotins visitaven Girona aquest dissabte al vespre, un Girona Club Hoquei fet i pensat per pujar a l'Hoquei Lliga un any després del seu descens. L'inici del partit va estar marcat pel ritme i les aturades dels dos porters, Llevarola, la porteria local i Raurell, sota els tres pals dels olotins. No arribaven els gols, hi havia ocasions i gairebé ni s'havien assenyalat faltes, però aquelles coses que amaga l'hoquei patins. A 7 minuts pel descans, Aniol Mangas anava al terra, després de rebre una falta de Moïa Aguirre, els àrbitres no xiularien res i el mateix Aguirre marcaria l'1-0. Protestes del bàndol olotí, que no es creia la decisió i que al cap de pocs segons encaixava el segon, obra de Sergi Canet. Un 2-0 en un vist i no vist per un hoquei Olot que es veia obligat a tornar a remar en contra i que tornaria a respondre. Joel Pagès, amb un xut potent, marcava el 2-1 a falta de poc més de 3 minuts pel descans. Amb aquest resultat es marxaria a la pausa entre primera i segona meitat. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Al final, el resultat, que siguin 6 o que siguin 4, és el de menys. Al final han set 6 perquè nosaltres no n'hem volgut especular a no encaixar, hem anat per al partit i ens hem obert el tram final perquè teníem ganes encara de que fos de fer un gol més, de poder celebrar aquest gol més també amb la gent que havia vingut. Podríem haver especulat i quedar-nos més enrere perquè el resultat no hagués sigut tan ampli.
Dura derrota i cop de realitat d'un hoquei Olot que s'allunya a 4 punts del play-off quan en queden 12 per disputar-se. Proper compromís, dissabte vinent a 7:15 del vespre a la Josep Jou per obrir el mes d'abril rebent l'Alhambra Qajar de Granada, equip ja descendit a l'hoquei Olot.
Feu esport i salut al Club Natació Olot, el centre esportiu més gran d'Olot i la Garrotxa. Arriba la nova temporada d'activitats dirigides i esportives amb natació per a totes les edats, waterpolo, tennis i pàdel i activitats dirigides i fitness amb 3 noves sales d'activitats. A més, amb un renovat bar del club per prendre alguna cosa després de fer esport. I si voleu competir, apunteu-vos a les seccions esportives federades de natació, waterpolo, tennis, atletisme, triatló i pàdel. Feu-vos socis. Informeu-vos al web cnolot.cat o trucant al 972 26 20 28 i gaudiu de més de 17.000 metres quadrats dedicats a l'esport i al benestar. Us esperem al Club Natació Olot.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otibat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
L'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Espoticar Coavis Andreu a la Garrotxa. Vine a conèixer a les nostres botigues amb més de 150 vehicles seminous i d'ocasió. Fins a 36 mesos de garantia, revisats en tallers oficials abans de l'entrega i amb el llibre de manteniment segellat i certificat per la marca. I a més, et comprem el teu vehicle a l'acte. Vine a conèixer a la teva nova botiga Espoticar Coavis Andreu a la Garrotxa. A la carretera de Sant Joan de les Abadesses, 120 d'Olot.